La tàctica, amb Aniol Puigvert.
Què tal? Com esteu? Benvinguts, ben tornats al nou programa de La Tàctica d'aquí de Ràdio Olot per parlar i actualitzar-nos del futbol garrotxí, de l'esport garrotxí, de les diferents disciplines esportives que ens acompanyaran d'ara i fins que acabin aquestes temporades. S'ha fet llarga l'espera, s'ha fet llarg aquest estiu en què no hi ha hagut molt d'esport, en què, òbviament, les competicions oficials de les diferents disciplines esportives de la comarca s'aturen i donen pas a aquestes vacances més que necessàries pels nostres esportistes. Nosaltres hem descansat de valent i, de fet, ja tornem a estar aquí amb tots vosaltres per explicar-vos tot el que passarà aquest cap de setmana, tot el que passarà durant aquesta temporada i aquest inici. Parlem d'aquesta Unió Esportiva Olot, aquest inici bo, aquest inici que ens fa somiar, però aquest inici que també ens fa tocar de peus a terra. Repassarem l'Olot, el futbol amateur i moltes altres coses en aquest programa, en aquest programa esportiu que comença a partir d'ara. Com podeu veure, canviem de sintonies, canviem de ritme, perquè és que la Unió Esportiva Olot va com aquesta sintonia. A tot cas, va a ritme, va amb un ritme bo, amb un ritme de mitjana anglesa, tal com es coneix. Empat a fora, victòria a casa. La Unió Esportiva Olot ve d'empatar al camp del Barbastre, 1-1, en el temps afegit, un gol de Marc Fuentes, nou fitxatge d'aquesta temporada, al minut 90 i pico del partit. Un empat que donaria el primer punt a fora de la Unió Esportiva Olot a la primera jornada i, quina millor manera, que fer bo aquest empat amb una victòria a l'estadi municipal aquest cap de setmana passat a casa contra un equip balear contra l'Eivissa amb un resultat final de 1-0. Un Olot que va dominar amb joc, va dominar en ocasions i que finalment es va quedar amb aquest 1-0, tot i que hagués pogut ser un avantatge més àmplia. El gol de Ruben Henry, assistència de Marc Mas, aquesta connexió que destacava també Roger Vidal en el postpartit de la Unió Esportiva Olot Eivissa aquest diumenge. La Unió Esportiva Olot, com dèiem, 4 punts de 6, tercer classificat. Només hi ha hagut dos equips que hagin guanyat els dos partits, són l'Atlètic Balears i també l'Andratx, i després ja ve la Unió Esportiva Olot, que ja porta aquests 4 punts de 6. Cal destacar d'aquesta segona federació, d'aquest grup tercer de segona federació, que ningú s'ha quedat sense puntuar en les dues primeres jornades, és a dir, que tothom ha aconseguit fer mínim un punt. Parlem de la Unió Esportiva Olot i d'aquest pròxim partit, perquè l'Olot ara visita les Illes Balears, visita el camp del Poblense, un rival també complicat, un rival també que aquest any està a aquesta segona federació després d'aconseguir l'ascens la temporada passada. La Unió Esportiva Olot visitarà el camp del Poblense diumenge a les 12 de la migdia. L'únic precedent que existeix amb aquest equip és a la temporada 2020-2021, en aquesta primera eliminatòria de Copa del Rei, quan l'Olot jugava en aquesta primera eliminatòria de Copa del Rei, el Poblense estava a tercera federació i l'Olot va aconseguir guanyar 1-2 amb gols de Jordi Xumetra i Roger Bernils. Una eliminatòria que va aconseguir passar l'Olot i que, per tant, després ja rebria aquesta primera divisió, que en aquest cas, si no recordo malament, va ser l'Osasuna de Pamplona, que va venir a l'estadi municipal també en temps de pandèmia. La Unió Esportiva Olot, com dèiem, visita el camp del Poblense, un partit més que complicat, on els olotins volen seguir somiant i perquè no volen seguir tinguent aquest bon tracte de pilota, volen seguir tinguent aquest bon joc, tant posicional com també no posicional dins el terreny de joc, i l'Olot que vol seguir sumant punts, vol seguir sumant resultats, vol seguir sumant condicions i vol seguir sumant aquestes bones dinàmiques. Roger Vidal, l'entrenador de la Unió Esportiva Olot, ens parla del partit.
Poblense és un equip amb jugadors amb qualitat per dintre, amb experiència, amb Fullana, no? Un Aitor Pons en punta, llavors jugadors amb experiència que tenen molt clar el que juguen, no? Ells són un equip de molt vertical, que són capaços de trobar-te espais a l'esquena i que són molt perillosos, sobretot a les transicions.
Doncs Roger Vidal, que destacava així aquest Poblense, un rival també perillós que a més coneix de la mar de bé les seves característiques del terreny de joc, un terreny de joc que, com deia Vidal, és un terreny de joc característic.
Bueno, té certa similitud en quant a model de joc del rival, però cada partit és un món, no? Llavors, bé, anem a fora, anem a un camp amb unes dimensions molt particulars, crec que és dels pocs que és molt, molt i molt gran, un camp molt gran, que ells tenen molt pamat, que se'l coneixen molt, que es troben còmode jugant allà, i hem de ser capaços de mantenir el nivell, no? de l'altre dia per poder treure algun punt.
La importància de mantenir el nivell de l'altre dia contra l'Eivissa, aquesta és la referència que fa Roger Vidal, i la importància també de començar amb 4 punts de 6 per intentar aconseguir, de moment, aquest principal objectiu, que és la permanència. I és que, ho deia Roger Vidal també, també en la prèvia d'aquest partit, en aquest entrenament del dijous. De fet, la Unió Esportiva Olot ha fet uns entrenaments molt complets aquesta setmana. De fet, avui divendres també ha entrenat al matí i ja marxarà cap a les Balears per jugar aquest partit del diumenge. Però ho destacava Roger Vidal. És un Olot que ha començat bé la temporada, un Olot que il·lusiona, que ve d'una pretemporada en què els resultats no eren del tot bons, el joc tampoc era del tot bo, i l'Olot doncs aconsegueix arrencar d'aquesta manera, que la veritat és que és de les millors maneres que pot arrencar un club, bàsicament per aconseguir aquesta permanència, aquest l'objectiu. Ho deia Roger Vidal, s'ha de tocar de peus a terra, acaba de començar tot i ara la pròxima cita és a les Illes Balears contra el Poblense. Tot i això, parlem ara d'aquesta jornada de segona federació, que ens deixa molts més partits. Aquest dissabte, 6:45 de la tarda, Barbastre, València, Mestalla. A la mateixa hora, Atlètic Balears, Sant Andreu. Atlètic Balears, recordem, és aquest equip que ha aconseguit les dues victòries en les dues jornades. Per tant, és primer classificat amb 6 punts. Només dos partits dissabte, perquè la resta de partits venen diumenge, el gran gruix de partits. A Eivissa, Porreres a les 12, Alcoià, Andratx també a les 12, Poblense, Olot a les 12 i Torrent, Girona B també a les 12. A les 6 de la tarda, duel català entre l'Atlètic Lleida i el Terrassa i també entre el Reus i l'Espanyol B, aquest mitja hora més tard de les 6 de la tarda. Tancarà la jornada aquest Barça Atlètic B contra el Castellón. Un partit, el de la Unió Esportiva Olot, que òbviament es podrà seguir com sempre en directe per Ràdio Olot, es podrà seguir en directe amb l'Olot a Ràdio Olot, el programa Olot a Ràdio Olot, que encapçala David Planella amb tot el seu equip i en el qual també podreu fer la porra del partit per Instagram, també per Twitter i per Facebook. Una porra del partit que podreu fer abans no comenci a rodar la pilota.
En el capítol anterior de l'Olot a Ràdio Olot...
Juga a la banda dreta la Unió Esportiva Olot, la té Marc Maschi en gran control, la pot donar per Rubén Henry, no hi ha fora de joc, es queda sol davant de Rimbides, gol! Gol!
Després de moltes ocasions, l'Olot va fer un gol i en va fer prou per guanyar la Eivissa en un gran partit de l'estadi municipal. La Lliga tot just acaba de començar, però la temporada pinta bé. Diumenge en directe des de Sa Pobla, Mallorca, tercera jornada de Lliga. Poblança a Olot. A 11:45 del migdia a la prèvia i a les 12 al partit. Amb David Planella, Pau Masó i Pere Ribas. I el patrocini de Fred Perry Olot. Olot! Olot!
La tàctica de Ràdio Olot.
Doncs parlem ara de futbol amateur, parlem que comencen aquest cap de setmana les competicions amateurs del futbol català. Aquest any com ho tenim organitzat? Doncs aquest any no hi ha representació segona catalana, però sí que n'hi ha primera catalana. De fet, dos garrotxins, com el Sant Jaume Olot B i el Bors de Tos, que representaran la nostra comarca en aquesta primera catalana. Una primera catalana que per noms dels equips ha de ser d'allò més complicada. Serà, de fet, d'allò més complicada amb noms, per exemple, com el Degà del futbol català, el Palamós, que precisament visitarà el camp del Sant Jaume Olot B aquest cap de setmana, i també noms com el de Figueres, com el del Banyoles, com també noms com el Lloret, entre molts altres equips. Una primera catalana que serà complicada, també ho serà, òbviament, la tercera i la quarta. Repassem primer de tot aquesta primera catalana, repassem aquest Sant Jaume Olot B, que recordem va quedar primer a pujar directe d'aquesta segona catalana i, per tant, després d'una pretemporada en què a nivell de resultats tampoc ha estat del tot bona, el Sant Jaume Olot B, el filial del conjunt olotí, rebrà el Palamós Club de Futbol aquest dissabte a 4:45 de la tarda. Amb entrenador nou, entrenador Sergi Vila, conegut com a Queixa, entrenador que l'any passat estava al capdavant del juvenil A de la Unió Esportiva Olot, agafa aquest any les regnes d'aquest filial olotí després que Jordi Freixa no continués a la banqueta del filial i fitxés, perquè Jordi Freixa, que el coneixem aquí en aquest programa perquè sempre teníem la prèvia amb ell també d'aquest Sant Jaume, Jordi Freixa ha fitxat per aquest Castellfollit de quarta catalana. Però ara estem parlant d'aquest Sant Jaume Olot B i és que en Sergi Vila, en Queixa, ens parla d'aquests objectius del seu equip per aquesta temporada a primera catalana.
Comptem la temporada amb molta il·lusió, som un equip jove, amb molts de canvis, un equip que pràcticament, bueno, hem fet 12-13 canvis i amb molts jugadors joves de 19 a 23 anys, novells a la categoria i ens haurem d'adaptar. Però bueno, ja t'ho dic, amb moltes ganes i crec que La joventut ens manca experiència, però bueno, ens aporta energia i ens porta ganes de treballar i millorar.
Doncs això pel que fa al Sant Jaume, parlem del Bosc de Tosca, que també té partit, va pujar després d'aquest playoff tan i tan bonic entre el Bosc de Tosca d'aquí a la comarca de la Garrotxa i el Porqueres del Pla de l'Estany. Aquest Bosc de Tosca, que no és la primera vegada que jugarà a Primera Catalana, com sí que ho és el Sant Jaume Olot Bé, que s'hi estrena històricament perquè no hi ha competit mai en aquesta categoria, el Bosc de Tosca hi va estar, i precisament aquesta serà la seva segona etapa. Debutarà aquest dissabte també a les 5 de la tarda al Camp de l'Argentona, un rival que l'any passat va fer playoff per intentar pujar de categoria i pujar a Lliga Dit. L'entrenador Fran Dorca ens parla de la pretemporada, ens valora la pretemporada del seu equip.
Molta il·lusió, no? La veritat és que la pretemporada, bueno, no ha anat a nivell de resultats no ha anat com esperàvem, però sí a nivell de concepte i de joc, crec que arribem preparats. Els nanos també crec que han anat assolint tot el que els volíem transmetre. La base de l'equip ja està molt feta, això és cert. Hi ha hagut tres fitxatges que la veritat penso que ens poden ajudar molt, i llavors els juvenils que ja estaven en dinàmica l'any passat, per tant, bueno, no canvien masses coses, i la veritat és que content a nivell de treball.
Doncs això pel que fa al Bosc de Tosca, repassem els altres partits d'aquest cap de setmana. Aquest dissabte a les 3 de la tarda, Juventus Lloret, Caldes de Montbui, a les 4 Figueres Premià, a 4:45 Can Givert Banyoles, a 4:45 Sant Jaume Olot Bé Palamós, a les 5 de la tarda Argentona Bosc de Tosca i Parets Granollers. Tancarà la jornada al Mollet Lloret el diumenge a les 12 del migdia.
Tercera Catalana.
Parlem ara de Tercera Catalana, parlem d'aquesta categoria. Entre Tercera i Quarta Catalana, 19 equips garrotxins són els que representaran la nostra comarca en aquestes dues últimes categories de la futbol català. Precisament aquí tenim nouvinguts, tenim el Sant Pere Màrtir, que va aconseguir l'ascens la temporada passada en el playoff contra el Camós, i tenim el Besalú, que també va aconseguir l'ascens per la via directa després de quedar claríssimament en primera posició a bastants punts de distància del segon classificat. I és que aquesta Tercera Catalana queda d'allò més bonica. De fet, hi ha equips com el Sant Pere Màrtir, com la Badesenc, equips com les Preses, Sant Privat, Besalú, Camp de Bànol, Camprodon, Garrotxa, Sant Joanenc, Vilablareix, molts equips en aquesta Tercera Catalana, molts garrotxins. De fet, un total de 7 garrotxins són els que competiran aquest any a Tercera Catalana. I repassem ara aquests partits d'aquest cap de setmana. Dissabte a les 4, Sant Pere Màrtir a Badesenc. És a dir, el Sant Pere Màrtir ha pujat de quarta a tercera i debutarà a casa contra un rival, la Badesenc, el del Ripollès, que ha baixat de categoria. A les 4 obre la jornada aquest Sant Pere Màrtir Badesenc. Les Preses visitarà el camp del Cornellà a la mateixa hora, i mitja hora més tard, Sant Privat d'en Bas Montagut. Primer duel entre dos garrotxins. Un Sant Privat d'en Bas que té un equip molt més jove que la temporada passada, on ha rejuvenit molt la seva plantilla, i el Montagut que segueix una mica amb la base del seu equip, amb alguna incorporació d'allò més destacada per aconseguir estar en aquestes posicions mitjaltes de la classificació. A les 5 de la tarda, Besalú Sarrià de Ter. El Besalú que puja, com dèiem, de quarta catalana per la via directa, fa un equip molt complet pel que fa a noms i intentar estar també a la part alta de la classificació, i el Sarrià de Ter, un equip que ja es coneix aquesta Tercera Catalana, que de fet porta molts anys quedant en les primeres 5 posicions i que no aconsegueix mai del tot acabar de fer aquest playoff, però acaba sent dissembre. Camp de Bànol Anglès a 5:45 de la tarda, Riudellots, Camprodon a 6:45, un Camprodon que encara l'entrena el tècnic olotí Manel Puigverd, molts anys al capdavant d'aquesta Unió Esportiva Camprodon, també passat al Club Esportiu Besalú. A les 7 de la tarda tancarà la jornada de dissabte el Fontcoberta Vilaolareix, i el diumenge partidàs a les 11 del matí entre l'Escola de Futbol Garrotxa i el Club Poliesportiu Sant Joanenc, un equip, el de Sant Joan les Fonts, que ha fet una plantilla que per noms és de les més completes d'aquesta Tercera Catalana, una plantilla que és, podríem dir, la més completa d'aquesta Tercera Catalana. Veurem si els noms acompanyen els resultats, i els resultats acompanyen, doncs, també estar a les posicions capdavanteres i per què no aconseguir aquest ascens de categoria.
Quarta Catalana.
Parlem ara de Quarta Catalana, parlem d'aquesta categoria, l'última categoria del futbol amateur català, una categoria d'allò més maca en què hi ha molts equips garrotxins i, per tant, cada cap de setmana tenim aquests duels entre garrotxins. Precisament, Atlètic Club Tostola obrirà la jornada aquest dissabte a les 4 de la tarda, mitja hora més tard, Castellfollit-Ripoll a 4:45, Vall d'en Bas Club Futbol a les 5 de la tarda, rep el Sant Roc, a les 6 la Canya visita el Camós un rival al Pla de l'Estany que també ha fet durant dues temporades play-off però no ha aconseguit materialitzar el seu ascens. La Canya que ha perdut jugadors també importants per aquesta nova temporada, tot i això la Canya visita el camp del Camós amb l'objectiu de sumar aquests primers 3 punts. Partidars de la jornada, el del diumenge a les 11 del matí, Joanetes Les Planes, un Joanetes que ha fet un equip també que per noms ha d'estar a la part alta de la classificació. A 4:45 Santa Pau, Penya Esportiva Montagut. Bé, aquest any recordem pels que no ho sapigueu que hi ha el Montagut, l'equip de Montagut ha aconseguit fer un filial amb jugadors del juvenil i també amb jugadors de la casa i que per tant aquest any militaran a Quarta Catalana. En principi, quan es van començar a fer els grups, el Montagut B no estava en aquest grup, estava en el grup de la zona de la costa de Girona i finalment ha aconseguit entrar, òbviament, com era lògic, en aquest grup en el qual hi ha tants i tants garrotxins. Com dèiem, Santa Pau, Montagut B a 4:45 aquest diumenge, a les 5 de la tarda tancarà la jornada les Preses B, Sant Miquel de Campmajor i el Maià Serinyà, un Serinyà que també baixa de categoria i que per tant torna en aquesta Quarta Catalana. I abans de deixar enrere el futbol amateur, parlem també del juvenil A de la Unió Esportiva Olot, d'aquesta Lliga Nacional, un juvenil A entrenat per Albert Blázquez aquesta temporada i que, per tant, doncs, agafarà d'alguna manera que les seves respectives idees les podrà inculcar amb aquest juvenil A de la Unió Esportiva Olot, que ja jugarà el seu primer partit de Lliga també aquest dissabte, dia 20 de setembre, viatjarà cap al camp del Martinenc. Dissabte, a les 6 de la tarda, el juvenil A de l'Olot comença i s'estrena en aquesta Lliga Nacional al camp del Martinenc. I en l'àmbit poliesportiu,
poliesportiu.
Doncs en poliesportiu comencem parlant de l'hoquei patins, el club Hoquei Olot, que presenta les seves noves equipacions, manté els colors habituals en la primera samarreta i aposta pel mapa de la ciutat en la segona. Els porters també tindran noves equipacions amb una samarreta groga i una altra amb tons vermells i rosats. La presentació s'ha fet aquest dimarts a la tarda a l'Espai Cràter amb la presència, òbviament, de jugadors i famílies del club. I és que l'Hoquei Olot creix, no només creix a nivell esportiu, sinó que també creix a nivell social. Ara mateix compta amb 25 equips, és l'equip, precisament, que té més equips a la demarcació de Girona. Aquest moment dolç, com dèiem, no només a nivell esportiu, sinó també a nivell social, demanava un canvi pel que fa també doncs, a les equipacions del club, que ara mateix són una realitat i, com dèiem, s'han presentat aquest dimarts a l'Espai Cràter. Com dèiem, es mantenen els colors habituals de la primera samarreta amb el groc i el blau i s'ha buscat representar la identitat de la ciutat d'Olot en la segona. El president del club Hoquei Olot, Jordi Gironès, ens explica més detalls d'aquestes noves equipacions.
Hem apostat per fer un disseny nou, innovador, amb la primera samarreta mantenint els colors que teníem del club i llavors amb una segona equipació que pogués donar una mica d'identitat d'Olot, de la ciutat. I crec que ho hem aconseguit fent una mica de fons amb el plànol de la ciutat.
Els equips de l'hoquei Olot ja han arrencat els entrenaments i els primers partits de pretemporada pel que fa al primer equip masculí. Està jugant ara mateix aquesta Lliga Nacional Catalana, aquesta lliga que per als clubs que estan, per exemple, a hoquei plata, com és l'Olot, és una pretemporada, no deixa de ser una competició oficial, però és una pretemporada per preparar-se de cara a l'estrena aquesta lliga de l'estrena, òbviament aquesta hoquei Lliga Plata. El pròxim partit, després de l'empat a 3 a la pista del Vic, els olotins rebran aquest diumenge a 4:45 de la tarda a la Josep Jou al Sant Cugat. Aquesta serà la segona jornada d'aquesta Lliga Catalana de Plata. Seguim parlant d'altres temes, seguim parlant de, també en l'àmbit poliesportiu. En aquest cas parlem d'aquest Mundial de Singapur, aquest Mundial Paralímpic de Singapur, en què hi ha doble representació garrotxina, per un costat el català i el jove garrotxí Mamadou Dembélé competiran aquests 50 metres lliures aquest primer dia, en 100 braç el segon, 100 lliures el cinquè dia de competició i finalitzarà amb aquests 400 metres lliures l'últim dia. Per altra banda, el veterà nedador de Sant Joan les Fonts, Albert Gelis, també participa en aquest Mundial de Singapur. Participarà en els 100 metres a papallona aquest segon dia, en els 200 metres estils el quart dia i en els 100 metres esquena el sisè dia. I no podem marxar d'aquí, no podem marxar d'aquest programa de la tàctica sense parlar de la Volta als Volcans, aquesta 17a edició que es durà a terme precisament aquest diumenge a partir de les 9 del matí, des d'una hora abans, amb la recollida i sortida des del pavelló Firal d'Olot. Quins seran els quatre volcans protagonistes? Doncs la Garrinada, el Montsecopa, el Mont Olivet i les Viseró, que són els quatre volcans protagonistes d'aquesta 17a edició. Des del Centre Excursionista Olot volen organitzar una sortida pels més petits que a hores d'ara haurem de veure en el moment i en el dia en aquest diumenge si compten amb la participació suficient per poder-la tirar endavant. La prova es pot dur a terme caminant o corrent i compta amb un únic recorregut de 13 quilòmetres a més de 500 metres de desnivell positiu. Cada vegada és més complicat per les entitats que les seves proves segueixin triomfant, ja que l'oferta de curses i sortides és molt elevada. Tot i això, aquesta volta arriba a la seva 17a edició i segueix consolidant-se com una de les referents aquí a la ciutat d'Olot. Escoltem un dels membres del Centre Excursionista Olot, Enric Soler, que explica el recorregut de la volta i dona consells per a aquells que la facin per primera vegada.
El diferencial que té la volta de volcans envers les altres proves és que és un recorregut que passa tant per muntanya com per accedir als volcans, com per dintre la ciutat, perquè per connectar d'un volcà a l'altre fem carrers de dintre la ciutat. Llavors, esclar, seria aconsellable que la gent que passi corregent, nosaltres intentarem ja tenir els carrers tallats que puguin passar els primers, però és clar, com que hi ha gent que també la fa a peu caminant, doncs haurà d'anar alerta amb el trànsit que hi pugui haver, perquè no volem tallar la ciutat, faríem un perímetre a l'entorn de la nostra ciutat.
Tal i com dèiem, respecte a altres edicions, des de l'organització volen impulsar una cursa de gairebé 3 quilòmetres per nens i nenes d'entre 8 i 14 anys. Tot i això, se li diu que de moment no està tenint molta demanda i que pot ser que al final no s'acabi fent aquesta cursa.
De la edició anterior, aquest any estem intentant fer una cursa per mainada, però de moment, esclar, la mainada potser costa més que s'inscrigui perquè els han de portar els pares o el que sigui, i llavors és un quan aprova, a veure si es vol, si interessa la mainada fer-la o no fer-la. I llavors de moment d'inscrits no en tenim gairebé, per no dir que no en tenim. Vull dir, llavors, si en cas que no s'apuntés ningú, vull dir, ja enviaríem un missatge dient que se suspèn perquè no ha tingut èxit.
Pel que fa al tema de participació, la idea és que hi acabin participant unes 150 persones. De moment ja hi ha desenes de persones inscrites i des de l'organització creuen que hi acabarà havent bastanta gent. La volta pels volcans d'Olot del CEO es durà a terme, com dèiem, diumenge a partir de les 9 del matí, des d'una hora abans amb la recollida i sortida dels dorsals al pavelló Firal d'Olot. I amb la volta pels volcans, nosaltres deixem aquí el programa, aquest primer programa de la tàctica d'avui d'aquí de Ràdio Olot per parlar i actualitzar-vos de tot l'esport i les diferents disciplines esportives que es duen a terme aquest cap de setmana a la comarca de la Garrotxa. Com dèiem, la Unió Esportiva Olot viatja a les Illes Balears, torna al futbol amateur, l'hoquei Olot presenta noves equipacions, també tenim novetats pel que fa a aquesta volta pels volcans i seguirem també de cares al pròxim divendres aquest Mundial de Singapur, aquest Mundial Paralímpic de Singapur amb els dos nostres esportistes garrotxins. Que vagi molt bé i moltes gràcies per la confiança de sempre.